Notícies Vespre. Karen Madrid.
El bloc del Passeig Comerç desallotjat per risc d'electrocutació tornarà a acollir la majoria de veïns aquesta mateixa nit. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. 18 de les 20 famílies tornaran a casa després de dues nits fora. Les dues famílies que hauran d'esperar són la dels habitatges on s'ha detectat l'origen de la incidència. Un cop s'hagin fet les reparacions pertinents, podran recuperar la normalitat. Mentrestant, l'Ajuntament farà un seguiment de la situació que, recordem, són famílies en situació d'emergència.
Fila l'agulla per recollir les deixalles acumulades al Passeig de la Revolució.
L'Ajuntament està estudiant com fer possible la neteja en els punts més difícils d'accés i es mostra disposat a treballar amb el veïnat per reduir l'incivisme a Covadonga. Els residents del barri, però, insisteixen en la necessitat d'augmentar la neteja, per la qual passa molta gent per accedir al local.
En esports, l'Estrapol Natació Sabadell es juga d'aquí uns minuts l'accés a la segona final de l'Eurocup masculina de waterpolo de la seva història.
Els de Quim Colet s'enfronten a Can Llong, al Club Natació Barcelona, amb l'avantatge de 2 gols del partit d'anada.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt similar a la d'ahir a aquesta hora a les carreteres més properes a Sabadell. A l'AP7 trobem 1,5 quilòmetres de retencions al seu pas per Barberà en sentit sud. Al mateix municipi, per a l'AB30, 1,5 quilòmetres de retencions més en sentit sud i 2 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Can Tunis i el Fòrum en els dos sentits i trànsit també molt dens amb trams d'aturades a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta hora. Sembla que han pujat una mica les temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de molta estabilitat durant aquest inici de tarda amb domini del sol i la resta del dia amb el cel asserenat. Sí que de cara al final del dia, entrat el vespre i durant aquesta propera nit, es formaran alguns intervals de núvols cap a la façana litoral i ja entrada la matinada també se'n formaran cap a la Catalunya central, o bé núvols baixos o també la presència d'algunes boires. Pel que fa a la temperatura de cara a demà, ens despertarem amb una temperatura molt semblant a la d'avui. És a dir, allà on hi hagi més núvols, l'ambient serà una miqueta menys fred que cap a l'interior, on sí que tornarem a parlar de temperatures de menys 1 o menys 2 graus. Però en qualsevol cas, aquesta temperatura ha d'anar remuntant ràpidament i és que de cara al migdia la temperatura més alta podrà pujar fins als 15 o 16 graus i és que, de nou, tornarem a parlar de força domini del sol i de pocs canvis. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gairebé totes les famílies del bloc del Passeig Comerç tornaran aquesta nit a casa seva. Ho acabem de saber fa pocs minuts. 18 de les 20 famílies desallotjades la nit de dimarts passat, després d'abandonar el seu bloc a Espronceda per risc d'electrocutació, dormiran avui a casa seva. Com a resultat de la inspecció tècnica s'ha pogut identificar l'origen del risc elèctric que els va fer marxar, en 2 habitatges concretament, i s'ha pogut solucionar el problema, com ha apuntat aquesta tarda l'Ajuntament de Sabadell.
Ara només queda fer les reparacions en aquests 2 habitatges d'aquest bloc dels pisos del Passeig Comerç número 49. Segons el consistori, les famílies afectades tindran acompanyament i seguiment de cada situació, oferint-los un allotjament alternatiu mentre no s'acabin les obres, que encara no tenen data definitiva d'execució. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
I pel que fa als 2 habitatges que no poden tornar, s'han detectat altres deficiències i aprofitant, doncs, la vinentesa doncs es farà aquesta intervenció més profunda per reparar tota la instal·lació d'aquests dos, no, d'aquest habitatge, i doncs mentrestant aquestes persones hauran de romandre fora, però des de l'Ajuntament els hi farà acompanyament i seguiment en tot allò que faci falta.
Segons les primeres investigacions dels tècnics de Vimusa i d'una empresa externa, l'origen del risc elèctric era un escalfador en mal estat. Després de solucionar aquestes deficiències, queda només corregir les altres que s'han detectat a la instal·lació.
En aquell moment, en no poder determinar l'origen d'aquest risc, es va decidir doncs fer aquest desallotjament permanent fins que es pogués determinar. Al llarg del dia d'ahir, doncs, tècnics de Vimusa, electricistes i també amb el suport d'una empresa externa especialitzada en temes de certificació i d'inspeccions, van estar analitzant pis per pis van aconseguir determinar el focus d'aquest risc d'electrocució, que es trobava en un calentador en mal estat.
L'edifici afectat és propietat de Vimusa, l'empresa pública de promoció d'habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, i acull famílies amb vulnerabilitats.
L'Ajuntament de Sabadell ja s'està preparant per recollir les deixalles acumulades al Passeig de la Revolució. Així ho han assegurat des del consistori després que els veïns de Covadonga denunciessin el lamentable estat en què es troba aquesta via de comunicació entre el barri i el Rodal.
El regidor del districte de Primer, Carles de la Rosa, assegura que les queixes dels veïns són escoltades i ja s'està fent tot el possible per netejar la zona.
Som conscients de que s'han produït una sèrie d'actes incívics que han provocat una acumulació de deixalles a la zona. Gràcies a la col·laboració dels veïns, doncs, s'ha detectat i ara s'està fent la valoració tècnica per poder fer la neteja i la recollida. És una zona de difícil accés i nosaltres, doncs, ens posem a disposició dels veïns per poder treballar conjuntament solucions per intentar evitar que aquests fets es tornin a produir.
No obstant això, el veïnat insisteix que la neteja actual és insuficient. El president de l'Associació de Veïns, José Luis Fernández, lamenta que, sovint, se n'han d'acabar ocupant ells mateixos. Són declaracions al programa Al Matí.
De tant en tant surten els propis veïns perquè o ho neteges tu, si no t'ho netegen, o ho neteges tu, o no t'ho netegen. Llavors, la neteja que fa, vull dir, no estem dient que no n'hi hagi, és que és insuficient per la quantitat de persones que hi passen. I l'incivisme que hi ha, doncs, és insuficient.
El manteniment d'aquesta via va a càrrec de l'Ajuntament des de fa uns anys, arran de la lluita de dues veïnes del barri, Les Àngeles i ja Sant Infutes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Qui es forma, troba feina. Amb aquesta premissa, l'Ajuntament de Sabadell ofereix un miler de places des del Centre de Formació de Calmolins. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, es vehiculen a través de 59 accions formatives que inclouen més de 16.000 hores de formació. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, assegura que volen ajudar el màxim nombre de persones.
En aquesta oferta de formació professionalitzadora, sense precedents, com deia, volem ajudar el màxim número de persones a millorar les seves expectatives professionals i seguir amb l'aposta d'aquest govern per incrementar l'ocupabilitat, que com veiem, doncs, les dades són bastant favorables, de les persones en situació d'atur.
Generalitat i Diputació sumen subvencions al pla de xoc del govern local per una formació que pot ser presencial o bé en línia i gratuïta. El 70% està dirigida a aturats. Es divideix en el reciclatge professional, l'obtenció de títols oficials oficials, e-learning i les TIC. González explica les formacions ocupacionals aprovades.
Les formacions ocupacionals aprovades pertanyen a l'àmbit de comerç i màrqueting, restauració, atenció a la dependència, informàtica, comunicacions, electricitat i electrònica i manteniment de vehicles i administració i gestió.
Per dirigir els interessats cap a Calmolins, s'ha activat la campanya Descobreix el Factor F. Un volum important pertany a la formació professional, donant importància a les pràctiques que faciliten la posterior inserció laboral. També hi ha activitats específiques per joves.
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han creat una eina informàtica per detectar les vocacions professionals reals dels adolescents. Es calcula que el 55% trien una professió que no els interessa. El mètode presenta 30 categories professionals a través de les quals els alumnes poden navegar. En lloc de preguntar-los per què prefereixen, s'estudien el seu comportament.
El problema és que, d'una banda, hi ha vocacions que creiem que ens interessen i, d'altra, que són les que realment ens agradaria dur a terme. L'investigador de la UAB, Ramon Cladellas, ha explicat quin és l'origen d'aquest error.
Hi ha pel que està ben valorat socialment, pel que les famílies els diuen que haurien de fer, o prestigi, és a dir, per tota una sèrie de condicionants externs que tenen poc a veure amb els seus interessos verdaders o implícits.
Ara, gràcies al mètode informàtic que han desenvolupat des del centre universitari, els adolescents poden descobrir les seves motivacions més profundes. Aquest sistema informàtic ja s'ha provat amb 300 alumnes de quart d'ESO i ha constatat que un 35% dels resultats no coincidia amb el que creien voler els adolescents. I això pot generar conseqüències preocupants.
No escollir allò que realment t'agrada et provoca uns nivells d'ansietats força alts. I, òbviament, a partir d'aquí, doncs, el més probable és que ho acabis abandonant o bé no, per les pressions també a vegades exteriors o socials, però acabis sent una persona atrapada amb allò que realment no t'agrada, no?
L'estudi s'acaba de publicar en una revista internacional sobre recerca ambiental i salut pública.
7 de cada 10 persones que han estat empresonades no tornen a la presó un cop han complert condemna. Així ho ha destacat aquesta emissora el director general d'Afers Penitenciaris, el castellarenc César Galván. Aquesta seria una de les taxes de reinserció més altes d'Europa. De fet, a països com França o Gran Bretanya, més de la meitat de presos tornen a delinquir.
L'exagent de l'Oficina de Relacions Comunitàries dels Mossos a Sabadell atribueix aquestes xifres a la forta inversió en el sistema penitenciari. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
També hem de dir que això no és gratis, això té un cost, insisteixo, que comença des del un cost professional, de dedicació i de treball, i també un cost econòmic. Vull dir, nosaltres dediquem prop del doble, per exemple, que l'estat espanyol en aquest sentit. No? Nosaltres dediquem un 17%, jo crec recordar que l'estat espanyol estem entre el 8% i el 9%, no? de percentatge de despesa. A nivell d'Europa, nosaltres tenim molta més personal que es dedica a treballar amb aquesta població reclusa.
Galván també apunta a la voluntat de millorar la salut mental dels reclusos i reduir els suïcidis que es produeixen a les presons. El 2021 es van fer una desena, dos més que el 2020. Aquest augment, segons el castellarenc, té a veure amb l'actual situació pandèmica.
Aquest augment de 2-3 persones també... els nostres professionals ens diuen que ha estat ja no tan sols per aquesta situació d'aïllament, sinó per la situació que han viscut relacionades amb la Covid, que fins i tot hi ha hagut una afectació també a la societat, diguéssim, que té la seva vida en llibertat.
Per revertir aquestes xifres, aviat s'assignarà un nou conveni de salut mental.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Demà ja no haurem de portar les mascaretes al carrer. I els alumnes d'escola i institut també se les podran treure a l'hora de jugar al pati, una mesura que la pediatra sabadellenca Francesca Esclusa considera dient en el moment actual. N'ha parlat al programa El Cafè de la Ràdio.
Pensa que fins ara les mascaretes eren com una veritat absoluta perquè va en relació a l'índex de contagi. Actualment, com que està baixant molt l'índex de contagi, que ja és per sota 1, és millor prendre aquesta mesura. Llavors, tenint en compte que els nens es relacionen entre ells i els afecta no en l'aprenentatge, com han dit, sinó en l'estat d'ànim, amb la sociabilitat d'ells, perquè en el pati és on els nens aprenen més que pas a dins de les aules.
També s'ha referit a la fi dels cribatges massius als companys d'un alumne que doni positiu.
La doctora també considera que és un bon moment per treure aquesta mesura, ja que apunta que els tests massius generaven ansietat als més petits.
El que farà és treure l'angoixa que té tothom degut als testos. No augmentaran. O sigui, en principi és una prova que es fa i jo crec que és correcte que si un nen és positiu deixar la casa aïllat, però els que estan al voltant, si no tenen símptomes, no fer-hi cap test.
En l'última setmana s'han trobat 927 nous contagis a les escoles de la ciutat, però cap classe ha hagut de tancar. La pediatra subratlla que les infeccions de les últimes setmanes han servit per immunitzar el grup dels escolars. De totes maneres, recomana completar la vacunació dels infants per a més seguretat.
I les dades en la població en general també continuen millorant.
El risc de rebrot cau fins als 2.056 punts i la velocitat de contagi cada cop més baixa avui es troba al 0,59. En l'última setmana s'ha contagiat un 1,1% de la població. Les proves que es fan cada cop donen menys positius, que ara es troben per sota del 17%.
Un minut per un quart de vuit. Roberto Piqueras és la nova coordinadora de Cal Enredos. Aquesta tècnica d'educació i dissenyadora de moda assumeix la posició després de l'etapa inicial amb l'equip dirigit per Alba Barber. En una entrevista al programa Al Matí ha destacat que era una manera de tornar a la ciutat on va néixer.
Però que feia anys que no hi vivia. I és que Piqueras ha estat a Madrid, Barcelona i a Londres, des d'on va treballar en el sector del disseny de moda amb la seva pròpia marca. Sobre la feina feta, ha agraït la tasca de l'equip de Cal Enredos i ha assenyalat alguns dels aspectes que caldria millorar.
Sobretot en el tema d'educació, pot haver-hi una molt bona voluntat, però de vegades es queden coses com molt bolet, de coses com molt de... Bueno, com tallers, però al final ha de ser una cosa molt transversal. Si es vol realment erradicar aquesta LGTBI-fòbia dins de les aules, hem de fer totes una revisió, o sigui, no només a l'alumnat, sinó també professorat, equip directiu, no? Tot el que hi ha al darrere.
A més, ha destacat la feina feta per la Fira Translaboral per tractar la inserció laboral de les persones trans. Per la nova responsable de l'espai, a aprofitar l'experiència i anar més enllà.
S'ha visibilitzat aquesta realitat de situació d'atur, situació de manca d'accés per persones trans dins del món laboral, i jo crec que això ha fet aquesta Translaboral, gràcies a l'ALBA i gràcies a aquest projecte nucli de Calenredus, ha donat aquesta visibilitat a aquesta realitat, però ara és a veure quina és la demanda que realment s'està fent des del col·lectiu, perquè també veiem que es pren nota des de diferents realitats molt complexes. Per exemple, no és el mateix la nova generació de 20 anys de persones trans que persones de 50.
Per Piqueres, l'acompanyament al col·lectiu LGTBIQ+, és molt més important, però també ho és a l'entorn i a la comunitat com és la família. I en aquest aspecte també vol incidir.
Avui també és notícia.
La Fiscalia de Sabadell denuncia la residència de gent gran de Palau-Solità i Plegamans per mala gestió durant la primera onada de la pandèmia.
Entre els mesos de març i abril del 2020, una quarantena d'usuaris van morir a conseqüència de la Covid-19. La Fiscalia, que va formalitzar la denúncia divendres passat, ja havia obert una investigació l'abril de fa 2 anys per determinar si les morts eren fruit d'una mala gestió al geriàtric. És previst que en els pròxims dies es donin detalls d'aquesta denúncia que ara està sobre la taula del jutge.
El Museu d'Art acull a aquesta hora la presentació dels llibres de Montse Barderi i Enric Nogueres.
La sabadellenca presenta La vida autèntica, mentre que Enric Nogueres porta el títol L'art explica l'art. L'acte, que ha començat a les 7 del vespre, es fa en un format de conversa entre els escriptors i el públic assistent, així com un debat per analitzar els vincles entre les dues obres.
Cancel·lat un deute de 149.000 euros a un sabadellenc a través de la llei de la segona oportunitat.
Segons han informat el despatx Repara tu deuda, l'afectat, un treballador autònom, no va poder fer front als pagaments per falta d'ingressos. Ara, gràcies a la llei de la segona oportunitat, José Antonio Higueras, casat i amb una filla al seu càrrec, podrà continuar endavant sense cap deute.
I en successos, l'home acusat d'assassinar l'exparella a Terrassa l'any 2018 podria haver utilitzat 2 armes diferents.
Així ho ha assenyalat el metge forense en la segona sessió del judici celebrada avui a l'Audiència de Barcelona. En l'informe es detalla que el cos de la víctima presentava un mínim d'11 cops al clatell amb un instrument que seria la destral identificada com a arma del crim. Alhora, la víctima també presentava 3 talls al coll que s'haurien d'haver fet necessàriament amb una arma incisiva, segons el facultatiu. El cos de la dona va ser localitzat en una habitació del jardí de domicili on vivia la parella en estat de descomposició. En aquell moment, l'acusat va confessar el crim als Mossos d'Esquadra.
A aquesta hora comença al Saló del Teatre Principal el concert d'Air Duo. Maria Mogas i Patricia Coronel hi porten un programa agosarat. El concert s'anomena Horitzons d'avui, on mostren la capacitat i varietat sonora d'aquesta formació.
El duet està dedicat a la música de nova creació i toquen un acordió i un saxofon, com explica Joana Soler, de les Joventuts Musicals de Sabadell.
Acordió i saxo, que també és una simbiosi de 2 instruments que en principi estan com molt allunyats perquè, vaja, un és... És un instrument que el podem trobar en una orquestra simfònica i, de moment, si més no, l'acordió encara no l'hi trobem.
La formació inclou 2 noves obres de joves autors, així com l'estrena de l'obra guardonada amb el primer premi del 41è concurs de joves compositors 2020, Premi Internacional Frederic Mompou de Barcelona. Soler creu que la proposta serveix per estar al dia de la música actual.
Agradarà o no agradarà, però hi hauria d'estar interessada, perquè, a veure, escoltar Mozart i escoltar Beethoven o escoltar Rossini, doncs molt bé, o Sarasate, em sembla molt bé, però també s'ha de mirar amb els compositors contemporanis, amb els compositors joves.
El programa es completa amb obres de compositors consolidats a l'escena espanyola i internacional. Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, eh? Iau, 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 iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre. Ferrea Quartín de Cau, Cau. El Dia Mundial de la Ràdio tornem a obrir el Casino dels Senyors.
On poguéssim estar tots dos solets i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell. Fora de Sabadell i la comarca.
Catalunya entra en fase de prealerta per sequera. Les conques internes estan al 56% i les dessalinitzadores funcionen a ple rendiment.
Aquesta xifra dista molt de la mitjana dels últims 10 anys, quan era del 76% a aquestes alçades de l'any. Com les reserves que estan per sota del 60%, l'Agència Catalana de l'Aigua ha activat la fase de prealerta, que, tot i no incloure restriccions, sí que controla els grans consumidors d'aigua.
El govern i els sindicats acorden pujar el salari mínim als 1.000 euros a partir de l'1 de gener.
L'augment s'aplicaria amb caràcter retroactiu i suposaria 35 euros més respecte al salari mínim vigent. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha rubricat l'acord amb els sindicats Comissions Obreres i la UGT.
PSOE i Podem creuen acusacions per la reforma fiscal.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, i la de Drets Socials, Ione Belarra, han expressat idees contràries en relació a la proposta. Podem vol que la reforma inclogui una nova taxa a les elèctriques i una altra a les grans fortunes, però el PSOE aposta per una reforma més moderada que no gravi les empreses o els més rics.
I Catalunya paga gairebé la meitat de l'impost del patrimoni al conjunt de l'Estat espanyol.
Un estudi elaborat per la Generalitat a partir de les dades de l'Agència Tributària indica que Catalunya paga el 45,5% més que qualsevol altra comunitat. L'estudi analitza la recaptació d'imports sobre el patrimoni entre els anys 2014 i 2019. El fort pes de Catalunya té a veure amb el seu nombre d'habitants, però també amb les exempcions en altres comunitats com Madrid, que també juguen un paper important.
Esports.
Us ho dèiem en titulars, l'Astralpool Natació Sabadell pot fer història d'aquí uns minuts classificant-se per la segona final masculina de la seva història. Anem ràpidament fins a Can Llong. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs tot a punt per començar aquest partit a la piscina Finetwork Aquàtics de Can Llong. Aquest partit, aquesta tornada de les semifinals entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Waterpolistes ja preparats abans d'aquesta presentació. Tot en ordre, cap baixa confirmada a l'Astralpool Natació Sabadell, només una, el Club Natació Barcelona, la de Pere Estrany. Recordem que per contra tornen, respecte al partit d'anada, Blai Mallarac i Iñaki Aguilar. Recordem que els de Quim Colet defensen aquests dos gols de renda aconseguits a la nova escullera i a la final espera ja el Telimar Palermo italià, que avui, tot i perdre 7-6 contra l'Ortigia, ha fet bo el 10-0 del partit d'anada pel brot de coronavirus que va haver-hi a la plantilla italiana. Com diem, aquest partit que comença a 8:15 i que es pot seguir amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau. I qui també té una cita amb la història aquesta pròxima matinada és Caral Castellet. La surfista de neu sabadellenca disputa la final de Halfpipe dels Jocs Olímpics de Pequín després de classificar-se amb la quarta millor puntuació de les 12 finalistes.
Castellet ha preferit adoptar una estratègia més conservadora i ha fregat els 80 punts. Des de la Xina, la rider local assegurava que s'havia guardat els trucs més arriscats per la final.
El objetivo hoy era entrar entre las 12 y hemos planeado una ronda para eso. En la final voy a sacar todo.
Serà la quarta vegada que competeixi a la final en els seus cinquens jocs, tot i que el millor resultat fins ara és el setè lloc de l'última cita olímpica a Corea, Pyeongchang. Les principals rivals que tindrà aquesta matinada seran l'estatunidenca Chloe Kim, la xinesa Xue Tong Kai i les riders japoneses. Per contra, una altra de les favorites, Madie Mastro, ha quedat fora de la prèvia. A 2:15 d'aquesta matinada arrencarà la final al mig-tub amb tres rondes en comptes de les dues de les eliminatòries.
Després de dos dies de descans, la plantilla del Centre d'Esport Sabadell ha tornat a la feina amb les piles carregades per afrontar els tres desplaçaments consecutius que tindran en només 8 dies. Tres visites seguides que alteraran també el pla de viatge dels arlequinats.
Sí, després del duel entre setmana a Albacete, la plantilla farà directament una estada al Pinatar Arena de Múrcia, prèvia a l'UCAM. Abans del partit d'aquest dissabte a Sanlúcar, entre dos equips empatats a 26 punts i en descens. Tot i això, la dinàmica arlequinada és totalment oposada amb 15 dels últims 21 punts en joc. Avui s'ha referit en roda de premsa Jacobo González.
Con Antonio teníamos muchísimo el balón, creábamos muchísimas oportunidades. Lo que pasa es que yo no creo que sea por el cambio de sistema ni cambio de juego. Creo que el tema es que los goles han empezado a entrar. Al principio teníamos un problema con que dábamos al palo, el balón se salía, había un rebote y se iba para afuera. Y en cambio ahora los rebotes nos favorecen, los palos van para adentro. Creo que es un tema de dinámicas. Momentos de juego buenos y malos ha habido durante toda la temporada, pero ahora mismo estamos en el momento en el que nos entran los goles.
El madrileny s'ha erigit amb el pichichi destacat del Sabadell aquesta temporada i davant de l'Atlètic Balears va marcar la seva sisena diana, quatre de les quals han servit per obrir la llauna. A més, es troba només a una d'igualar el seu millor registre de fa dues temporades amb el filial del Celta. Ell ho atribueix a la continuïtat que està tenint.
Es cierto que como no soy un delantero centronato, mi función principal no es la de hacer goles, pero bueno, en los sitios en los que he estado y he tenido continuidad, es verdad que he hecho goles. Me cuesta un poco más, pues esos sitios en los que pues, me costaba más tener minutos o encadenaba menos partidos seguidos, y bueno, creo que este año que estoy teniendo más continuidad, pues se está viendo reflejado en el tema de los goles.
L'Atlético Sanluqueño, per contra, ha caigut a zona de descens després d'encadenar quatre derrotes consecutives i l'últim empat sense gols contra la Balona.
Un dels integrants de la plantilla atletista és l'exarlequinat Javi Barrio, l'únic jugador que ha vestit totes dues samarretes. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Encara que portem dos gols d'avantatge, això no vol dir res, perquè els partits són molt llargs i poden passar moltes coses. I, bueno, sempre tens aquest nerviosisme abans de jugar una semifinal.
Aquest Sanluqueño Sabadell, recordem, arrencarà dissabte a les 7 del vespre des de mitja hora abans al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
I encara en clau arlequinada, el Sabadell femení rep la visita del CUE de preferent, el Júpiter, aquest diumenge a 6:45 a Olímpia. Les grisgrana només han sumat un punt en tota la lliga, però va ser just el partit de la primera volta contra les arlequinades a la Verneda. Les noies de Marc Gabriel, penúltimes, arriben després d'haver perdut el duel directe de la zona baixa contra el Pontec per 2-0, en la que suposa la primera derrota del 2022. En bàsquet, somriuen per fi els dos equips sabadellencs de la Copa Catalunya Masculina. El bàsquet Pia va guanyar per primer cop en 4 mesos i el Club Natació Sabadell va aconseguir la primera victòria de la temporada lluny de les naus.
Tots dos, a més, amb marcadors curts i ajustats. Els escolapis es van imposar 54-58 a la pista del Cué a Lliçà d'Amunt. El tècnic Toni Mesa assegura que ja portaven setmanes amb un gran treball al darrere.
Ja portàvem unes setmanetes millor i l'altre dia doncs vam poder dominar el partit, tot i que no en cap moment el vam rematar.
Per la seva part, i després de 4 victòries únicament a casa, el Club Natació Sabadell va superar 52-54 al Cerdanyola en el duel vallesà. Com el seu homòleg, a la banqueta de la Pia, Jonathan Ramírez remarca el treball i el nivell que han mostrat els darrers dies.
L'equipo lleva las últimas semanas, ya diría desde antes de Navidades, ya mostrando un nivel bastante alto y bueno, como demuestra que hemos podido ir a la pista del segundo clasificado y sacar un partido, bueno, yo creo que muy duro y que nos da mucho valor a lo que estamos haciendo.
Tots dos segueixen penúltims dels seus grups amb poques opcions d'evitar la fase de permanència. Aquest cap de setmana la Pia rep el Sant Adrià, el carrer Garcilaso, diumenge a les 6 de la tarda i el club té doble compromís. Dissabte a 6:45 contra el Ripollet a les Naus i diumenge a les 6 recuperen el partit pendent a la pista de l'Almelda.
I fem un últim apunt de tenis taula perquè el Club Natació Sabadell ha caigut a l'última posició del seu subgrup de la divisió d'honor masculina.
Els nedadors van perdre el derbi per 1-5 contra els amics de Terrassa i ara tanquen la classificació empatats amb els agarencs, però amb l'averatge en contra. Només Dani González contra Andrés Terrassó va poder puntuar en l'1-4. Dissabte a les 5, el club tanca la fase regular a Saragossa a la pista del Publimax Cai Santiago. Ara mateix, l'encreuament de la promoció de permanència seria el més difícil per la condició de cuers dels sabadellencs.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 9 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Però ara, si voleu veure aquest partit de waterpolo, recordeu que podeu sintonitzar amb el Twitch de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. en directe.radiosabadell.fm.